k'a fɔ aw nana waati jumɛn na Girona ya?
Bon, an ye maliyɛnw de ye.
Elle dit que está aquí a Girona hace 3 meses. Y a gente que hace más de 4.
Tothom parla d'ells, però poques vegades són ells els que parlen. Avui escoltarem persones de Mali que han arribat a Girona. Entrevistarem també la directora general d'Atenció Humanitària i Sistema d'Acollida del Govern espanyol, que ens explicarà com treballen amb aquestes persones, arribin de Mali, d'Ucraïna o d'on sigui. Tot això avui, que el fiscal general de l'Estat ha alertat que els delictes d'odi s'han triplicat.
Si al hablar de niños o de niñas migrantes nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras, o lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas.
Doncs abans que cadascú hi posi la seva opinió, intentarem sempre posar-hi primer la informació.
Catalunya nit.
Avui ha estat dia de discursos d'inici d'etapa. Per una banda, el de la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico.
També s'ha estrenat com a president en un ple del Parlament Salvador Illa, i haurà, ha dit, l'acord de finançament que es va pactar amb Esquerra.
L'acord es complirà. Sé que costarà, però es complirà. Segon missatge, no contribuirem i no farem el joc als que volen només soroll. Que no comptin amb nosaltres. Anirem per feina.
...465 persones a Catalunya han demanat que se'ls apliqui l'eutanàsia des que va entrar en vigor la llei el 2021. I fins ara s'ha aplicat a 214 persones. Un era el Jaume. D'aquí una estona conversarem amb la seva mare i la seva filla, que el van acompanyar durant el procés. Serem a la inauguració de la Fira de Tàrrega amb l'espectacle de Sol Picó. I ja estem nerviosos, perquè avui torna a aquest estudi de Catalunya Ràdio Àlex Gorina. De fet, avui aquí tenim molt de talent, perquè escoltant-nos, in situ, hi ha una persona molt interessant, no us puc avançar qui és, però li hem fet un encàrrec. Al final de l'informatiu en respondrà si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Debat sobre la gestió de la migració i el repartiment de menors que arriben a les Canàries, avui hem conegut les dades de la memòria fiscal de l'any passat. Entre moltes altres xifres, aquest document recull que durant el 2023 van arribar en pateres a Espanya 4.800 menors no acompanyats, i això és el doble que l'any anterior. Oriol Pujol.
Sí, de fet, segons aquesta memòria, durant l'any 2023 hi havia registrats a Espanya uns 12.800 menors migrants sota tutela dels serveis socials. Què vol dir això? Doncs que només durant l'any passat van arribar un terç de tots els menors que estan sota custòdia de l'Estat. A l'informe, la Fiscalia General de l'Estat qualifica la situació d'autèntica crisi humanitària i demana una reforma del Codi Penal per poder perseguir les xarxes criminals que hi ha darrere d'aquestes onades migratòries. A la memòria també s'hi recull que els delictes d'odi es van triplicar a Espanya l'any passat. I és per això que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha avisat del risc de fer créixer l'odi i el racisme.
Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras, o lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas.
Doncs en ple debat sobre la gestió migratòria a les Illes Canàries, avui qui també s'ha sumat a aquest debat ha estat el govern balear. La presidenta de les Illes, la popular Marga Proens, assegura que les Balears estan arribant al límit de la seva capacitat, ha dit, per acollir els migrants que arriben amb pastera a les Illes, i diu que aviat la situació serà com la de les Canàries. Proens demana més ajudes al govern central després que en només 8 mesos d'aquest any hagin arribat 1.000 migrants més que durant tot l'any passat. Palma, Caterina Carmany.
Les Balears estan al límit, no poden acollir més persones migrades ni atendre en condicions els 400 menors no acompanyats que hi ha ara. És el missatge que han llançat avui Govern Balear i Consells Insulars. Sentim la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Qualsevol dia arribarà una nova onada de pasteres, on hi haurà menors no acompanyats i no tindrem a on ubicar-los.
Demanem al govern central la cessió d'espais dins Illa de Mallorca. I és que som conscients de que si no mos cedeixen més espais, mos verem obligats a cercar solucions habitacionals alternatives, com podria ser les tendes de campanya.
Culpen Pedro Sánchez de donar-los l'esquena davant del que qualifiquen de crisi migratòria sense precedents, i ho fan en una setmana en què han arribat més de 600 migrants a les costes balears. Fins ara hi han desembarcat més de 3.200 persones, més que en tot l'any passat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquesta setmana s'ha parlat molt, potser massa, d'un grup de 200 persones, la majoria de Mali, que han arribat a Tossa de Mar. Estan tramitant el permís d'asil i s'allotjaran en un hotel de la ciutat entre 15 dies i un mes fins que l'estat espanyol resolgui la seva sol·licitud com a refugiat. L'any passat, unes 700 persones, entre Blanes i Lloret de Mar, també s'hi van allotjar temporalment amb condicions molt similars. Què suposa aquesta demanda d'asil? Com es treballa des del govern espanyol amb aquest col·lectiu? Que vinguin de l'Àfrica subsahariana, per exemple, què implica? Tenim moltes preguntes i les respostes segurament les té la directora general d'Atenció Humanitària i Sistema d'Acollida de Protecció Internacional del govern espanyol, que és l'Amapola Blasco, i que ens està escoltant. Amapola, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Lo decía en la introducción, de entrada esta pequeña acotación, ¿no? Estos días estamos hablando mucho de estas 200 personas que han llegado a Tossa. No sé si es un mal síntoma ya que hablemos tanto de ello.
Bueno, depende de cuál sea el contenido de la conversación, diría yo.
Claro.
Porque nosotros trabajamos para las personas migrantes y solicitantes de asilo. Hemos tenido una realidad que sigue existiendo, pero que tuvo un momento álgido en 2022 y en 2023, que fue la atención a personas que huían de la guerra de Ucrania. Y en aquel momento, si recuerdas, también se hablaba mucho de las personas que huían de la guerra de Ucrania. Entonces, no necesariamente hablar mucho de una realidad que enfrentamos es un mal signo. Lo que es importante también es saber cuál es el contenido de esa conversación, cuál es el tono, si la contextualizamos. Entonces,
claro,
bueno, pues, yo te diría que depende de lo que se diga.
Pues vamos al contexto. Estas personas que han llegado, que son de Mali, están ahora mismo tramitando el permiso de asilo. ¿En qué condiciones se concede?
Bueno, yo no soy responsable de la tramitación de la solicitud de asilo. La Dirección General de la que dirijo no es la que tiene competencias en materia de resolución de las solicitudes de asilo. Nosotros llevamos la parte que tiene que ver con la acogida y atención humanitaria a las personas que llegan, como es el caso, por las costas españolas, y a las personas que llegan no por las costas, sino por otros medios, en avión o vía terrestre, y solicitan o protección temporal, como fue el caso de Ucrania, o asilo. Pero bueno, aunque no soy la persona responsable por no dejar tu pregunta sin contestar, las personas que llegan a España y solicitan protección internacional, que comúnmente se conoce como la solicitud de asilo. Bueno, pues esta solicitud la estudia el Ministerio del Interior, que es el ministerio competente para instruir las solicitudes, analiza caso a caso para verificar si estas personas están en alguno de los supuestos previstos en la Convención de Ginebra, que es una convención suscrita por España y en la que se recogen los motivos de persecución que conllevarían la concesión de la protección internacional. Si esta persona que presenta su solicitud amerita que reúne los requisitos para ser una persona digna de protección internacional, porque es una persona perseguida por alguno de los motivos de la Convención de Ginebra o de la protección subsidiaria porque huye de un país en guerra, bueno, pues finalmente se le concede la protección internacional, que tiene distintas figuras, pero al final todas ellas lo que conllevan es que la persona no se la expulsa, tiene derecho a residir y a trabajar legalmente en España. Así, muy resumidamente.
No, ha quedado claro. Por ejemplo, en Mali puede haber problemas con yihadismo, golpes de Estado, etcétera. O sea que puede haber gente que salga porque piense que allí su vida corre peligro. Una vez llegan aquí, empieza este proceso, primero de esta acogida temporal, ¿cómo se trabaja con ellos?
Pues mira, trabajamos igual que hemos venido trabajando con todas las personas que han solicitado protección internacional o protección temporal, como fue el caso de Ucrania. Nosotros trabajamos con una red de acogida que está instalada en todo el territorio nacional. Tenemos recursos de acogida reforzados en los lugares de entrada, es decir, mayores capacidades para dar una respuesta inmediata en los lugares de entrada. En el caso de Ucrania, reforzamos nuestras capacidades en Cataluña, porque una de las vías de entrada es la vía terrestre por la frontera con los Pirineos, otra vía era la estación de tren de Sants. Entonces, reforzamos todas nuestras capacidades de respuesta en Cataluña. En este caso, las personas que huyen de Mali, porque en Mali hay un conflicto bélico, no se nos tiene que olvidar. Uh-huh. Las personas que vienen de Mali lo que hacen es utilizar la ruta canaria y llegan a mayoritariamente a Canarias y sobre todo a la Isla del Hierro. Hemos reforzado nuestras capacidades en Canarias para dar una primera respuesta. Y luego distribuimos a las personas en la red de acogida que está instalada en todo el territorio. Lo mismo que hicimos en el caso de Ucrania. En el caso de Ucrania instalamos capacidades en Cataluña y en otros puntos donde había una mayor afluencia de llegada, pero no todas las personas que huyeron de la guerra de Ucrania se instalaron allí, sino que fuimos distribuyéndolas en todo el territorio. Es lo mismo que estamos haciendo ahora.
Puede ser incluso que vayan de un centro a otro, es decir, que no, que los que han llegado ahora, por ejemplo, en Tosa, no vengan directamente de Canarias.
De hecho, es el caso, ¿vale? Nosotros también intentamos, tenemos una gestión integral de la red, pero tenemos centros en los que hacemos un tipo de trámite, procuramos centralizar el inicio del procedimiento con la presentación de la solicitud de asilo y una vez que han finalizado con este trámite tratamos de distribuirlos a centros más pequeños, que es lo que lo hicimos en Ucrania, fue un buen ensayo y lo estamos también haciendo en esta otra situación.
¿Habitualmente hay problemas de convivencia en los sitios donde se alojan estas personas?
La verdad es que tengo que decir que llevo muchos años trabajando en acogida y en apoyo a las personas migrantes y refugiadas y no ha habido situaciones de problemas de convivencia con nuestros centros. Puede haber alguna cuestión puntual, pero en general hacemos un trabajo previo muy importante, las ONGs que colaboran con la Secretaría de Estado de Migraciones, con el Ministerio de Inclusión y nosotros mismos desde el Ministerio hacemos un trabajo previo comunitario, trabajamos con el entorno, trabajamos con las asociaciones de vecinos, trabajamos con los ayuntamientos, es decir, preparamos también al entorno para contarles qué vamos a hacer, cómo son nuestros programas, en qué situación están las personas a las que atendemos. Es un trabajo que vienen haciendo las ONGs desde mucho tiempo y la verdad es que tiene sus frutos, porque la mejor forma de buscar aliados y de que no haya dificultades en la convivencia es el conocimiento, es decir, que las personas sepan qué es lo que hacemos, por qué estamos en ese entorno, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro programa. Entonces procuramos ir en esta dirección. A veces tenemos más tiempo que otras veces para hacer ese trabajo previo. Cuando el trabajo previo no tenemos demasiado tiempo porque estamos en una situación como la que es ahora y como lo que nos ocurrió con Ucrania, en la que hay que reaccionar muy rápidamente y hay que abrir recursos con muy poquito tiempo de antelación, lo que hacemos es que hacemos un trabajo desde el momento en que nos instalamos. Es decir, que continuamos trabajando con el ayuntamiento, trabajando con los servicios sociales del ayuntamiento, trabajando con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, o sea que no dejamos de hacerlo en ningún momento durante nuestra permanencia en cualquiera de los territorios.
Claro, estos son, de hecho, los primeros pasos para la integración, ¿no? Si acabarán sí. quedando a vivir aquí, pues es trabajo que ya va en esa línea.
De hecho, ese es el caso en muchos de los recursos donde estamos. En muchos de los recursos donde estamos, incluso los empresarios se nos están acercando porque tienen dificultades para cubrir alguno de los puestos de trabajo y nos piden si alguna de las personas que atendemos podría ser un candidato para ocupar estos puestos de trabajo. Esto ya nos está ocurriendo. Y estamos trabajando con empresas locales y a nivel local y regional e incluso nacional para dar una salida laboral a las personas una vez que se les concede la protección internacional, es decir, cuando ya pueden residir y trabajar legalmente en España. Por eso, durante el tiempo que están en nuestros recursos, procuramos prepararles para esa situación con el tema de la enseñanza del idioma, sobre todo en el caso de los malienses, lo hicimos en el caso de los ucranianos. O sea que tenemos mucha, la red tiene muchísima experiencia en el trabajo de integración con las personas, en nuestra relación con el sector privado, con la comunidad. O sea que toda esa experiencia se utiliza, se aprovecha para responder a distintos contextos, entre ellos el que ahora estamos gestionando.
Claro, esto es importante remarcarlo, que mientras están a la espera de si se les concede este estatus y mientras se tramita el asilo, no pueden trabajar. Por lo tanto, de entrada, esos que dicen que vienen a quitarnos el trabajo, bueno, mientras están así seguro que no. Y luego, como decía usted, porque esto ha pasado, por ejemplo, en Gisona con los ucranianos, se acaban encontrando trabajos que si no los hicieran ellos, a lo mejor no los haría nadie.
Pues esa es la realidad que estamos viviendo, que cuando se acerca una empresa nos dice que no encuentra trabajadores para desarrollar una determinada actividad económica, pues porque no es una actividad, un trabajo que sea interesante para las personas que están en el lugar donde ellos quieren desplegar esa actividad, porque es un trabajo porque tiene unas condiciones especialmente penosas o porque, bueno, pues porque tienen la retribución no es atractiva. En ese caso tienen muchas dificultades para cubrir ese tipo de puestos de trabajo y las personas a las que atendemos en muchos casos son candidatos idóneos para este tipo de puestos de trabajo. De hecho, es que ya tenemos malienses trabajando pues en distintos sectores, agrícolas, en el sector de la pesca, en el sector de la, por ejemplo, de forestal, del mantenimiento forestal, que son sectores en los que estas personas, en concreto los malienses, pues tienen mucha resistencia, mucha experiencia en trabajos agrícolas y han encajado muy bien en este tipo de desarrollo profesional.
Uh-huh. Luego puede ser que acaben en otros países, incluso dentro de la Unión Europea, ¿o no?
Ellos tienen libertad de movimientos y en la Unión Europea hay libertad de frontera. Entonces ellos permiso de residencia solo tienen en España. O sea que si fueran a otro país europeo tendrían que ver en qué términos se van para poder trabajar y residir legalmente allí.
¿Cuánto se tarda más o menos en evaluar a estas personas si tienen derecho o no al estatus de refugiadas?
Bueno, esa es una pregunta complicada, sobre todo desde mi punto de vista, porque yo no formo parte del Ministerio de Interior, que es el responsable de estudiar estas solicitudes. Uh-huh. El tiempo que se tarda depende mucho del caso concreto, de la nacionalidad. En el caso de los malienses es algo bastante rápido porque es una cuestión de verificación de la nacionalidad. Porque al estar un país en guerra, en conflicto bélico, una vez que se verifica la nacionalidad del solicitante, es bastante automático la concesión de la protección subsidiaria, que es lo que se está concediendo a estas personas. Aquí en ese caso es rápido, pero otras nacionalidades, pues el procedimiento es más lento. En el caso de Ucrania fue rapidísimo, con la protección temporal, casi inmediato. En el caso de los malienses está siendo relativamente rápido. Lo que ocurre es que, bueno, tardan bastante en presentar la solicitud. O sea, el trámite más se dilata es la presentación de la solicitud. Pero bueno, estamos colaborando con el Ministerio del Interior para que eso se acelere y que estas personas tengan definida su situación legal lo antes posible.
Y diría que, por su experiencia, la mayoría de peticiones son aceptadas o rechazadas en general.
De los malienses, en general, este momento, sí. Aceptadas. Uh-huh. en este momento de los malienses se está concediendo protección subsidiaria. Está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con, porque es un país en conflicto, a lo que ocurrió con Siria. Claro. En el caso de Siria, a las personas que vivieron en 2014, 15, 16 de Siria y que siguen huyendo, se les da protección subsidiaria.
En caso de,
es lo mismo.
En caso de no conseguir asilo, ¿qué pasa con ellos?
Pues que se les notifica la expulsión. Tienen una obligación de retornar a su país.
Muy bien. Bueno, creo que lo más importante es que antes de tener una opinión hay que tener primero la información, y de esta conversación hemos sacado mucha, así que estoy muy agradecido que nos haya atendido esta noche en el Catalunya Nit, Amapola Blasco. Muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, la agradecida soy yo por darme la oportunidad de compartir lo que hacemos cada día desde la Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con tantas ONGs que están ahora también haciendo un trabajo ímprobo y muy complicado, en circunstancias muy complicadas. Le aseguro que estamos todos con un nivel de compromiso altísimo y es un placer poderlo compartir con usted y con los oyentes. Y muchas gracias.
El placer compartido. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Doncs falten 9 minuts per 11:15 de la nit. Portem molts dies parlant de les persones que venen de Mali. Avui ho acabem de fer, però a elles no les hem escoltat. Avui sí que ho farem.
Tothom té dret de migrar, qualsevol lloc. Té drets de migrar i també té deure. Si havia facilitat visado, molta d'aquesta jove no morirà a la patera. La meitat de la continent africans ha quedat al mar. Pero cuando un europeo vuelve a África, como mucho, 2-3 días, tendrá visado para entrar a nuestro continente. Pero ¿por qué nosotros, cuando volvemos a viajar a cualquier país, tenemos que morir? Cuando volvemos a salvar nuestro continente, nuestra familia, donar menjar a la familia, tenemos que morir.
Núria Paraire, des de Girona, bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
Explica'ns a qui acabem d'escoltar ara.
Doncs mira, hem escoltat la Diala Diarra, que és originària de Mali, fa més de 30 anys ja, però que viu aquí a Banyoles, i que és la representant, a més, de l'Associació de Dones Subsaharianes de Banyoles. Amb ella, precisament, he anat a visitar un grup de joves de Mali que dormen al carrer aquí a Girona des de fa uns mesos ja, mentre intenten poder fer els tràmits per demanar l'asil, de tot això que parlàveu ara.
Aquesta setmana s'ha parlat molt del grup que ha arribat a Tossa, a la Selva, però com deies tu ara, a Girona ja fa mesos que hi ha aquest grup. En aquest cas no estan en un hotel, sinó en el carrer. Quina és la seva situació exactament?
Doncs mira, dormen un grup a les portes de l'oficina d'estrangeria. Són 5, havien estat més, però ara s'han dispersat. Tots junts havien dormit al Parc Central, que es troba just a la plaça del costat de l'estació. Des de l'entitat Som Sostre, fa uns 7 mesos ens diuen que van ja contactar amb ells i es van facilitar roba, motxilles o mantes. El Christian Lienlaf, d'aquesta entitat, ens ha explicat que allà, quan estaven a l'estació i eren un grup més gran, van arribar va ser unes 13 persones, tots majors d'edat, i ens diu per què creu que són a Girona.
Han buscat una mica un lloc on puguin trobar gent que em parli una mica francès i així poder comunicar-se millor. Es van conèixer tots aquí al costat de l'estació, on van estar allà un parell de mesos fins que es van fer fora, i ara estan una mica... el grup s'ha desfet i estan per la vora de Girona, molts, però estan així com intentant passar desapercebuts.
I Núria, aquest grup de 5 persones que dorm davant de l'oficina d'estrangeria de Girona és el que has anat a veure acompanyada de la Diala que sentíem al principi, eh?
Exacte, sí, vam anar dimarts a la tarda, aquell dia, aleshores plou una mica, els trobem estirats sobre cartons, dormint just davant la porta principal, que està tancada però que ofereix un mínim aixopluc. La Diala els saluda per despertar-los i es posen a parlar en el seu idioma, i resulta que un d'ells és de la mateixa regió de Mali que la Diala. Al cap d'una estona els preguntem si podem gravar una entrevista i ens diuen que sí. Parla sobretot un d'ells.
Quant temps fa que està dormint al carrer aquí a Girona i d'on ve?
Vale. Qui agafo a una nova atitjament a Girona ja?
Ell diu que està aquí a Girona hace 3 mesos. Hi ha gent que hace más de 4 meses. Era mucho. Antes vivia al parking. Però han venido aquí perquè ve que aquí és más mejor que parking. Per eso està aquí.
Ells han parlat amb algú d'aquí, del govern?
Aquí quería echar o quería multar, ¿no? Al Cruz Roja le he dicho que lo dejan, que no faz problema a ellos, porque solo busca asilo. Desde este día, ahora ni le pregunta, ni no digo res, ni la pregunta.
¿Quant temps fa que va sortir de Mali?
Hi ha gent que són 8 mesos, hi ha gent que són 9 mesos, hi ha gent que són 7 mesos.
Quina ruta ha fet fins a arribar aquí, des de que va arribar a l'estat?
Mauritània i Marroc.
Mauritània i Marroc. Barco, Mauritània, Marroc i Espanya.
I d'Espanya on va arribar?
Tenerife.
A un Canària. Ell ha entrat a Canària. Ell és Tenerife i ell ha entrat a decir Canària.
I d'allà van venir directes a Catalunya?
Que estaven a hotel entre Barcelona i València, diferent hotel, fins aquí a Girona.
Què li agradaria fer quan tingui més o menys els papers arreglats, si ho aconsegueix?
Ell diu això. Han venit aquí perquè a nostre país hi ha guerra. La guerra és el que ha pressionat molta jove i que surten al país. Perquè viu al poble urular. I ve el Tuareg, ve el Hajistas, no? Hi ha guerra. Llavors el que queda al jove és sortir al poble i venir a un país i treballar i defensar a la família, no?
Ell té més familiars fora de Mali?
Aquí que família xaman bé, Mali, no? Ho veieu bé, Mali, què
fer? Família bé, Mali.
Té tota la família a Mali.
Doncs que tingui molta sort, com es diu això en el seu idioma?
Per tant, tenim unes persones que passen mesos viatjant, arriben a les Canàries, després un periple per d'altres llocs fins a arribar a Girona. Ara estan esperant. Han dit que els ajuden a la Creu Roja?
Sí, sí, després d'aquest periple, en el que sí que han estat en alguns hotels, ens deien entre Barcelona, València, han arribat aquí, estan en contracte amb la Creu Roja perquè intenta ajudar-los perquè puguin demanar cita prèvia per fer la sol·licitud d'asil, perquè fins que no la facin no els poden incloure en els seus programes d'ajuda, uns programes que els permetria tenir un lloc on viure. Els costa fer el tràmit perquè s'ha de fer per telèfon i els costa, per tant, per l'idioma i també per la disponibilitat de cites, que és limitada.
Aquests programes d'ajudes, que és el que parlàvem amb l'entrevista que acabem de fer, el tràmit depèn del govern espanyol, què hi diuen?
Doncs mira, des d'aquí ens han dit que no se'ls pot atendre si no demanen cita prèvia, perquè així és com ho fa tothom i no volen fer discriminacions, i que la gestió de la gent que dorm al carrer, doncs això que ja depèn de l'Ajuntament.
I l'Ajuntament com respon?
Doncs mira, hem parlat amb la regidora de Justícia Social, l'Ami Sabali, ens ha explicat que estan coordinats amb la Creu Roja per garantir-los les necessitats bàsiques. Al centre d'acollida municipal La Sopa es poden dutxar i els donen menjar. Sabali, a més, reclama a la subdelegació del govern que els faciliti la cita prèvia.
I és aquí on intervé i té competència total a la subdelegació del govern, perquè és l'única que té, exactament el que deia, la competència aquesta de facilitar les cites prèvies per tal que aquestes persones puguin acollir-se a programes de primera acollida de la Creu Roja o d'altres organitzacions, no?
La Diala, per això, creu que, o així ho lamenta, que se'ls hauria d'ajudar més, eh?
Sí, sí, si et sembla, acabem sentint-la ella una altra vegada. La Diala recorda que fa 30 anys, quan ella va arribar a Banyoles, els joves, diu, marxaven del seu país per poder treballar i així enviar diners a casa per millorar la vida de la família. Però diu que ara la situació és molt diferent, sobretot per la guerra i la fam. Explica que ara els que emigren no ho fan per millorar, ho fan per sobreviure, ells i les seves famílies.
Llavors, què queda? Migrar-lo, però almenys poder comprar arròs, poder comprar leche y poder tener una casa buena. Pero eso, estem aquí, avui. Això, tots els joves, això lo té al memoritzat. Jo vol treballar i fer algo a mi casa. Jo crec que tenim que pensar, però menys, donar allotjaments. Donar tot el que necessita i que treballa. No diu que ve viure amb l'ajuda, ni ve robar, ni més ve treballar i salvar la continent i salvar la família.
Moltíssimes gràcies, Núria Pereira, des de Girona. Molt bona nit.
Bona nit, Manel, bona nit.
Arribarem a 11:15, fem una pausa d'un minut, un minut literal, i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
En l'origen n'hi havia una. A partir d'ara n'hi haurà moltes.
Cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
El 6 de setembre a la mitjanit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les a totes.
Hola, tinc entrades pel partit d'aquest dissabte. En llotja VIP, amb visita guiada per l'estadi. Als nens els encantarà.
A Experience CaixaBank t'esperen més de 100.000 entrades en prevenda, més de 5.000 descomptes i més de 100 sortejos d'experiències exclusives en música, cultura, esport i gastronomia. Perquè és més vida si hi ha Experience. CaixaBank.
Antonio Millán Ballesteros.
T'agrada la mica? Estàs descobrint?
M'encanta. Fa sentir-me molt orgullós.
Noves històries.
El teu avi entra en combat aquí per primera vegada. I sabem a on està enterrat. En sèrio?
Moltes emocions.
Gens de rancor, no estava ressentit. No haguessis imaginat mai que hagués passat per això.
Quanta guerra. A la plataforma 3CAT i a TV3, diumenge, estrena amb Santi Millán. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La nova presidenta del Poder Judicial ha arrencat el seu mandat amb una advertència als polítics. Isabel Perelló els ha demanat que no intentin influir en les decisions dels jutges i que respectin la seva independència. Ho ha dit en el seu discurs d'inici de l'any judicial. Per això anem cap a Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Aja.
Bona nit, Manel, què tal?
Tu has escoltat tot el discurs. No sé si la magistrada catalana ha esmentat algun cas o algun partit en concret.
No, però tampoc ha fet falta. Venim d'unes setmanes en què membres del govern espanyol han qüestionat els jutges del Suprem que no apliquen l'amnistia i en què el mateix Pedro Sánchez ha presentat una querella contra el jutge que investiga la seva parella. Així que avui Isabel Perelló s'ha volgut estrenar tancant files amb els seus companys i marcant distàncies amb els polítics.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, pero las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto.
La primera dona a ocupar la màxima autoritat judicial de l'Estat ha volgut recordar la dificultat que encara tenen les dones per accedir als llocs de decisió dins la judicatura. Un discurs molt polític que han seguit a primera fila la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre Félix Bolaños, així com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Molt bé, gràcies, Dani.
Adéu, bona nit.
I el Tribunal Constitucional trigarà entre 6 mesos i un any a resoldre sobre els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia. Fonts de l'alt tribunal també han apuntat que el jutge Pablo Llarena no té previst reactivar l'euroordre contra Carles Puigdemont de manera immediata. I el Partit Popular ha aprofitat l'obertura d'aquest any judicial per presentar el recurs d'inconstitucionalitat a l'amnistia. Seguim a Madrid ara, però, per parlar amb Àngels Lafuente. Bona nit, Àngels.
Bona nit.
Sembla, Àngels, que els magistrats del Tribunal Constitucional no volen eternitzar la resolució dels recursos contra l'amnistia.
Aquesta és la intenció, posar-se a treballar el més aviat possible i amb aquest escenari el termini per resoldre sobre els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia no està previst que vagi més enllà d'un any. Les mateixes fonts de l'alt tribunal que fan aquest càlcul diuen que hi ha una certa pressa per resoldre el tema, que no serà com la sentència de l'Estatut o de l'avortament, i ho justifiquen perquè de la seva decisió depenen mesures cautelars, penes de presó o embargaments dels amnistiats i dels que encara esperen la mesura de gràcia. L'exemple més clar d'aquesta pressa, dimarts que ve, vigília de la Diada, el Tribunal Constitucional abordarà i previsiblement admetrà a tràmit la qüestió de constitucionalitat que va presentar el Tribunal Suprem. Un cop hi hagi un criteri, hi haurà una primera sentència i amb la doctrina marcada serà més fàcil resoldre la resta.
I precisament l'anunci d'aquest termini, Àngels, ha coincidit amb la decisió del Partit Popular, com dèiem, de presentar el recurs d'inconstitucionalitat, ara ho direm bé, contra la llei d'amnistia.
Sí, i és que els de Feijóo no es volen quedar al marge d'aquest debat i han aprofitat l'acte solemne d'obertura de l'any judicial al Suprem per desplegar la tan anunciada ofensiva contra la mesura de Gràcia, una decisió que ha justificat Cuca Gamarra, la número 2 del partit, i insisteix que la llei és injusta, immoral i arbitrària. I davant d'això, el PP diu, està obligat a actuar.
Este recurso no solo era necesario, sino que es una obligación moral del Partido Popular. Como único partido de Estado, partido responsable y fiel a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles ante la ley.
El Constitucional decidirà el pròxim 24 de setembre si admet a tràmit el recurs del PP i serà el magistrat José María Macías, català i de perfil conservador, que justament demà prendrà possessió del càrrec com a magistrat del Constitucional, l'encarregat d'estudiar el recurs dels populars. Paral·lelament, fonts del Suprem han apuntat que Pablo Llarena, jutge i instructor de l'1 d'octubre, no té previst activar a curt o mitjà termini l'euroordre contra Carles Puigdemont.
Molt bé, Àngels, doncs veurem què passa. Bona nit.
Bona nit.
Passen 6 minuts de 11:15. Salvador Illa es compromet amb el finançament singular per a Catalunya i assegura que complirà els acords d'investidura signats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Com a president de la Generalitat, ha comparegut per primera vegada al ple del Parlament, acompanyat pel nou govern, i Martí Ferrero, Illa ha volgut visualitzar que prioritzarà l'entesa amb els socis d'investidura.
Sí, per això ha començat renovant el seu compromís amb el compliment dels pactes, adreçant-se a Esquerra i als Comuns, ha pronosticat dificultats, però els ha promès lleialtat amb els acords tancats.
L'acord es complirà. Sé que costarà, però es complirà. Segon missatge, no contribuirem i no farem el joc als que volen només soroll, que no comptin amb nosaltres. Anirem per feina. Pacientment, metòdicament, honorant els compromisos que tenim, però que no comptin amb nosaltres per fer soroll.
Republicans i Comuns, socis d'investidura, avui s'han esforçat a marcar distàncies i perfil d'oposició en temes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i s'han mostrat disposats a fiscalitzar els pactes. Sentim Marta Vilalta i Jèssica Albiach.
El govern només té la força per tirar els acords que hem acordat. Ni més ni menys. Som una oposició constructiva, una oposició que és ferma, que és contundent, que és exigent.
Illa ha renovat el compromís amb els socis d'investidura per després oferir-los pactar els pressupostos per l'any que ve.
Un ple que també ha servit perquè Junts s'hagi estrenat com a primer grup de l'oposició, Martí.
I ho ha fet reforçant la seva estratègia d'alternativa i el seu discurs frontal d'oposició a un govern que ha titllat sense embuts d'espanyolista des del primer dia. Albert Batet és el president de grup.
Ha anat abans de rebre instruccions de Pedro Sánchez a Lanzarote, que venia a compareixer al Parlament de Catalunya.
Junts vol exercir el paper de lideratge de l'oposició sense matisos, tot i que Illa els ha deixat la porta oberta a arribar a acords durant la negociació dels pressupostos.
Catalunya nit.
I moviments avui al Banc Central Europeu, que ha donat llum verda a l'OPA del BBVA al Banc de Sabadell. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
El fet que el regulador bancari no s'oposi a l'OPA vol dir que estem més a prop de la fusió de les dues entitats?
No sé si ho podríem dir així. De fet, era una condició necessària, però no suficient, el fet que no s'hi oposés. El que ha analitzat el Banc Central Europeu és la solvència de l'entitat resultant si s'acaba tirant endavant aquesta operació. No hi havia gaires dubtes sobre el vistiplau, per tant, del Banc Central, que es mostra favorable, això ho ha dit diverses vegades, a entitats financeres més grans, més fortes, i anima a buscar aliances, això sí, sobretot internacionals. Tot i això, el president del BBVA, Carlos Torres, li ha volgut donar una gran importància.
És un nou hito muy relevante que subraya además la solidez y solvencia de este proyecto. La unión de Banco Sabadell y BBVA crea una entidad más fuerte y rentable que tendrá una capacidad adicional de concesión de crédito a familias y empresas de 5.000 millones de euros al año. Esperamos recibir el resto de autorizaciones según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea.
Per tant, tenim autoritzacions pendents i un calendari per endavant. Quin és aquest calendari?
A veure, les autoritzacions que falten són, de fet, les més importants. A partir d'ara s'han de pronunciar la Comissió del Mercat de Valors i la de la Competència. No sabem en quin ordre ho faran. En el moment en què la Comissió del Mercat de Valors aprovi les condicions de l'OPA, els accionistes han de decidir si venen o no els seus títols. De fet, tindran tota la capacitat i la decisió final sobre el que acabi passant. El temps que tindran per pensar-s'ho no pot ser inferior a 15 dies ni superior a 70. La previsió és que això passi abans de finals de la primavera de l'any que ve. Si més de la meitat dels accionistes venen, l'OPA haurà triomfat, però encara haurà de superar un últim escull, i és que el govern espanyol no pot aturar la venda, però sí que pot impedir la fusió per qüestions d'interès generals. I ja han dit que ho faran per efectes que podria tenir sobre la competència i també, diuen, sobre la cohesió territorial.
Respecte a l'autorització d'avui del Banc Central Europeu, el Sabadell ha dit alguna cosa?
Sí, que s'ho esperaven, que el Banc Central Europeu només ha fet una anàlisi tècnica sobre la solvència, i recorden que el procés encara serà llarg i diuen els solucionistes que tenen temps per pensar-s'ho.
Molt bé, doncs ara una altra dada econòmica dolorosa, no és novetat, però aquí la tenim. El preu de l'habitatge continua pujant. A Catalunya els pisos de compra s'han encarit gairebé un 7% en el segon trimestre si es compara amb el preu del mateix període de l'any passat. Natàlia Ramon.
Doncs sí, i no només això, és l'increment més pronunciat, Manel, en gairebé 2 anys. Mm-hmm. Els pisos nous s'han encarit un 9,5%, sobretot per la falta de noves promocions i per l'augment dels costos de construcció, diuen. El preu dels pisos de segona mà ha crescut més d'un 6%. Al conjunt de l'Estat, l'increment en el segon trimestre ha estat de més de l'11%. Les previsions apunten que els preus, tant de compra com de lloguer, seguiran pujant encara més, segons explica l'economista Santiago Niño Becerra.
L'oferta no arriba a la demanda. És a dir, l'oferta és més petita que la demanda. Si per un pis puc cobrar 1.200, 1.300 euros, 1.400 de lloguer, i per una habitació puc cobrar entre 500 i 600 euros, i tinc 4 habitacions, pues, blanco i en botella. És a dir, és molt més rendible llogar un pis per habitacions que no llogar-lo sencer.
Becerra considera que la regulació dels preus del lloguer no està donant els resultats esperats perquè falten eines de control i demana que s'endureixin les sancions per incompliment.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs anem ara cap a una altra ciutat on els pisos també són caríssims.
Catalunya nit.
França té nou primer ministre gairebé 2 mesos després de les eleccions legislatives avançades per Emmanuel Macron. El conservador Michel Barnier ha estat l'elegit pel president francès per encapçalar el govern i intentar posar fi a la crisi política que viu el país. Barnier ha pres possessió aquesta tarda i ha avançat per on vol dur la gestió. Per això, connectem en directe amb la Isabel Galí, que ens està escoltant des de París. Isabel, bona nit.
Bona nit.
Com ha estat aquest relleu?
Doncs emotiu, Gabriel Attal i Michel Barnier s'han parlat de tu, un a l'altre, tot i ser de generacions completament diferents. Attal, el primer ministre més jove i més breu del mandat Macron, ha lloat només començar el seu discurs de comiat al seu successor de 73 anys, el més gran d'edat que ha tingut aquesta 5a república.
Evidentment, qui va saber portar a bon port la negociació dura del Brexit ha de saber maniobrar en el paisatge polític francès que tenim avui.
Français que nous connaissons aujourd'hui.
Un paisatge efectivament complicat, amb una assemblea nacional partida en 3 que aparentment no permet majories, però el cert és que Barnier ha estat escollit per Macron perquè el reagrupament nacional de Marine Le Pen s'ha compromès a no enderrocar-lo presentant o donant suport a una moció de censura. I Barnier, en el seu discurs, s'ha compromès a escoltar tothom, també a l'extrema dreta, com un grup polític més.
Beaucoup d'écoute.
Escoltar molt, molt de respecte. En primer lloc, respecte del govern al Parlament i respecte a totes les formacions polítiques, a les forces polítiques representades i respecte també als agents socials i econòmics.
Com a prioritats, Barnier ha fixat l'accés als serveis públics i l'escola pública, una picada d'ulleta a l'esquerra, però també ha dit que pararà atenció amb acció, més que en paraules a la seguretat i al control de la immigració. Aquí el cop d'ull a l'extrema dreta.
Molt bé, sembla que tindreu un temps de controvèrsia. Qui és el primer ministre francès?
És conegut probablement per tots nosaltres. Va ser el negociador europeu del Brexit, també va ser comissari europeu en dues ocasions i abans havia estat ministre d'Exteriors de França i després d'Agricultura en el govern conservador de Nicolas Sarkozy i fins i tot ministre amb Jacques Chirac i també amb François Mitterrand. Aquesta extensa experiència política farà que la cohabitació amb Emmanuel Macron sigui segur molt seguida pels francesos ansiosos de veure si el president incidirà en tot el que faci el seu nou primer ministre. Segurament no caldrà, perquè malgrat que les relacions entre tots dos no sempre han estat bones, coincideixen en moltes de les polítiques conservadores. Estan d'acord en ajustar la despesa de l'Estat, per exemple, una exigència que Europa fa sentir a França cada vegada més força. I el més important, Barnier no té cap intenció de fer modificar la reforma de les pensions que Macron vol que formi part sí o sí del seu llegat polític.
Ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, Isabel. Bona nit.
Bona nit.
Tres quarts d'onze i seguim a França perquè Gisèle Pelicot, la dona francesa víctima de violacions comeses suposadament per una cinquantena d'homes reclutats pel seu marit a través d'internet durant una dècada, ha declarat avui el judici que es fa a Avinyó, al sud de França. Amb una gran serenitat i valentia, ha relatat com tota la seva vida es va esfondrar quan es va assabentar que el que li feia l'home amb qui convivia des de feia prop de 50 anys, aquesta bestiesa que acabem d'explicar, que era el pare també dels seus fills, Vicent Mifsud.
Els fets, en recordem, es van descobrir fa 4 anys quan el marit el van detenir en un centre comercial perquè intentava gravar sota les faldilles de les clientes. Quan la policia va intervenir al seu ordinador i va descobrir milers de fotos i vídeos de Gisèle visiblement drogada perquè no s'adonés de res i sent violada per desconeguts. Avui ella ha hagut d'explicar el seu malson.
Crec que he dit tot el que podia dir. No és fàcil, és clar, és un exercici que no és fàcil de fer i després també hi ha la pressió de tots aquests individus que som darrere meu i sento que pel que fa a les preguntes estan intentant posar-me per anys, és clar. Així que intento respondre de la millor manera possible i, en fi, haurem de lluitar fins al final perquè aquest judici durarà 4 mesos.
Voilà.
Gisèle Pelicot ha recalcat durant la seva declaració que ni sabia ni consentia el que li van fer i que els seus violadors havien de saber per força en quines condicions de submissió química estava i que els efectes secundaris que li produïen les drogues es van atribuir a una malaltia degenerativa.
Moltes gràcies, Vicent. Fem una pausa d'un minut i a la tornada anem cap a Tàrrega i a Venècia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI. Amb Mariola Dinarès.
Nom, Joaquim Martínez, estilista i perruquer. El seu superpoder, ser autònom i...
No he agafat mai la baixa. Soc autònom des del 1992. No et pensis que no m'agradaria anar de salariat, eh? No et pensis, perquè seria una seguretat per mi. Jo faria la meva feina igualment. No tindria responsabilitats de res i no tindria que pagar ni impostos, ni personal, ni la llum, ni IVA, ni res. I al final no sé si guanyaria més.
A qui t'ha agradat més pentinar?
Catherine Zeta-Jones, Sharon Stone també, però molt content de pentinar tant a la Sharon Stone com la Catherine Zeta-Jones com pentinar a la Maria que ve cada setmana. M'encanta la meva professió i no sé la manera de desenganxar-me.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sol Picó ha donat el tret de sortida a la 44a edició de Fira Tàrrega. Ho ha fet amb un muntatge de gran format a l'aire lliure en què ha convidat els espectadors a participar-hi activament. No sé si la Marta Vives ho ha fet fins i tot, si s'hi ha llançat o què. Anem cap allà, tenim els nostres enviats especials a Tàrrega, el Dani Batxiller i la Marta. Marta, bona nit.
Bona nit, Manel. Nosaltres ens ho hem mirat des d'una tarima on hi ha els periodistes. Ens hagués agradat desplaçar-nos com ho està fent el públic. De fet, encara està en marxa perquè ha començat una miqueta més tard del que estava previst per les proves que han hagut de fer. I encara està en marxa, no sé si ho sentiu de fons,
sí,
aquesta cançó fantàstica. I és curiós i impressionant a la vegada veure aquesta plaça de l'Hort del Barceloní de Tàrrega tan plena, mentre la coreògrafa, Sol Picó, es planteja una interessant reflexió sobre la solitud, la incomunicació i la incapacitat. T'asseguro que aquí de comunicació n'hi ha molta i de solitud gens ni mica. I amb tot això, doncs, interpel·la el públic i el desplaça, això que dèiem, d'un cantó a l'altre, perquè aquesta és una de les premisses de la fira, fer-lo partícip i jugar amb ells. I els pregunta, Manel, si realment podem crear connexions de veritat. És una pregunta que potser ens podríem fer tots,
sí.
I les respostes. Sol Picó és una veterana de la Fira de Tàrrega, de fet, hi ha actuat diverses vegades en diverses edicions, i ha volgut celebrar el 30è aniversari de la seva companyia amb una fórmula que tampoc és habitual en ella, és a dir, un muntatge de gran format, a l'aire lliure, t'he de dir que fa bastant de fred, amb 11 intèrprets que volen i ballen i copen tot el cel fosc de Tàrrega i acompanyats d'un espai sonor que firma Juan Ochoa. Sens dubte, una de les grans apostes de la Fira de Tàrrega, que es podrà tornar a veure, pugeu-hi, demà i demà passat.
Molt bé, parlaves de connexió, tu i jo ara estem connectant de veritat. Ja has estat per aquí tot el dia, Fira de Tàrrega, de fet, ha començat aquesta tarda. Quin és l'ambient que hi ha a la ciutat, Marta?
Doncs jo diria que una mena d'imatge entre tràfic i alegria. L'espai de programadors, que és el lloc de trobada i contacte entre la gent del sector, en ple rendiment, allà de tota la tarda. I pels carrers, doncs hem vist força gent amb el programa a la mà i buscant quin serà el pròxim lloc on aniran a veure un espectacle. Penseu, perquè us feu una idea, que al llarg dels 4 dies hi ha una cinquantena d'espectacles, la meitat són gratuïts, en 18 ubicacions diferents de tota la ciutat, al carrer, però també en llocs tancats. I aquesta tarda nosaltres hem anat a veure el primer, que és Campi Qui Pugui, de la companyia local Matres, que jugaven a casa, són de Lleida, i s'ha notat perquè han omplert de gom a gom el Teatre Ateneu. Hem parlat amb espectadors de la Fira Manel i hem descobert autèntics professionals de Fira Tàrrega.
A veure...
Hem planificat una mica els espectacles que volíem veure, sobretot perquè hi ha molta proposta també de pagament a part del carrer i hi ha propostes molt interessants i, per tant, si volem veure espectacles de pagament ho has d'agafar abans.
Fa més de 25 anys que vinc a fer molt de teatre i jo sóc una enamorada del teatre.
Que també que es crea, no?, sobretot amb els carrers, amb la gent, com una energia especial que ja fa molts anys que va anar creixent i ens la sentim molt nostra, no?
Crec que hi ha dos tipus de persones que viuen a Tàrrega. N'hi ha una que gaudeix de la Fira del Teatre i l'altra que marxa. La que ho gaudeix realment és espectacular. És un canvi total de la ciutat, és una altra història. Per tant, s'ha d'aprofitar, penso.
I sóc una friki, jo definiria millor. La persona que, quan surt del programa, se'l descarrega encara que estigui de viatge, que és el meu cas, se'l llegeix tot, es mira els vídeos, demana recomanacions a persones de Tàrrega i es fa un Excel on fins i tot m'apunto si tinc temps entre obra i obra de fer una cervesa o un pipí.
Jo, Manel, crec que li hauré de demanar l'Excel amb aquesta noia.
Sí, i me'l passes.
Sobretot per aquestes qüestions més prosaiques dels pipis i aquestes coses, que segur que ens ajuden.
Molt bé, doncs acabeu de passar-ho molt bé. Moltes gràcies per aquesta connexió. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.
Мне нас нікого на оцейде перший раз, як зайшла. Забрали нас, кажуть, розказуй про солдат українських, були в селі.
La guerra d'Ucraïna també ha tingut presència a la Mostra de Cinema de Venècia, on dos documentals han explicat el conflicte des de la rereguarda ucraïnesa i també des de les trinxeres russes. I a Venècia hi tenim un enviat especial, és el Marc Ruiz.
Songs of Slow Burning Earth, d'Olga Surba, és un documental d'observació pura que mostra l'inici de la guerra amb el so de les trucades als serveis d'emergència que alerten d'explosions. Veiem la fugida de centenars de cotxes amb nens de Mariupol, el procés per identificar cadàvers o la vida quotidiana sota les bombes. La intenció de Turba era documentar la guerra.
No hi havia una idea darrere de la pel·lícula, perquè per tenir aquesta idea has de pensar en el futur. I quan ets enmig de l'apocalipsi, no penses en el futur. Així que vam començar a gravar imatges d'arxiu pensant que potser seria útil per als investigadors del futur o per les noves generacions o com a prova del que està passant.
A Russians at War, Anastasia Trofimova s'acobla a una unitat de soldats russos que arriba al front. Molts d'ells no entenen per què lluiten i critiquen les mentides de la televisió russa. Trofimova assegura que ha volgut tornar a bastir ponts.
There have been
S'han destruït molts ponts entre Rússia i Occident. Sembla que hi ha una incapacitat de veure's l'un a l'altre. M'agradaria que aquesta pel·lícula fos, potser no un pont, però sí, com a mínim, una corda que es pugui llançar de banda a banda i ens ajudi a veure'ns els uns als altres.
A la rereguarda, una mare que ha perdut el fill al front es pregunta de què ens serveix la glòria. I una metge de campanya que s'acaba de quedar embarassada assegura que no li explicarà la guerra al seu fill, perquè no entendria que hi ha qui s'enriqueix enviant gent a morir.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Especial mil·lenari de Montserrat a Catalunya Ràdio.
1000 anys d'història. 1000 anys d'un símbol.
Dissabte de 7:45 fins a les 9 del vespre.
Hi serem. Ho explicarem.
Especial mil·lenari de Montserrat, en directe des de Montserrat, conduït per Xavier Solà, amb Emili Pacheco, Teresa Carreras i Xavier Pérez Esquerdo.
1000 anys s'han d'explicar.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Sí, 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 un, dos. Caixa número 2. Caixa número 3. Per cert, ha tornat la nit dels ignorants.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. I amb Xavier Solà.
Alguna pregunta o resposta?
Que la gent parli molt, però no escoltem.
Catalunya Nit.
I paraula a paraula ens hem plantat en aquell moment de dir-li bona nit a l'Olga Clapés. Què tal, Olga?
Bona nit, Manel.
Molt bé. Avui, quina paraula us heu trobat al Departament d'Assessorament Lingüístic?
Doncs mira, avui quan he engegat la ràdio i he sentit una notícia en què sortia Múnich, he pensat, avui tocarà parlar-ne. I efectivament, més d'un redactor ens ho ha preguntat i tu també t'hi has interessat.
Sí. És que ens ha passat molt allò. Això és una categoria de paraules, eh? Un tipus de paraules que ens costa molt dir-les bé i quan ens hem acostumat a dir-les bé, ens diuen que ja ho podem dir de l'altra manera. Explica-ho.
Doncs mira, per què? Per què Múnich si sempre n'havíem dit Múnich, no? Ara que ens ho havíem après. Sí. Doncs perquè a finals del 2022, després de 7 anys de feina, l'Institut d'Estudis Catalans va culminar la normativa sobre topònims i llavors amb el nomenclàtor mundial que recull aquests més de 8.000 topònims d'estats, regions, rius i serralades, i mars, illes, de tot, eh? Doncs això, és tota aquesta feina de l'Oficina d'Onomàstica i Toponímia de la Secció Filològica que el que va ser això, fixar definitivament totes aquestes formes i a més es pot consultar online. Però clar, si la tenies apresa d'una manera, doncs ara...
Sí.
Les han de consultar.
Sí.
Quins són els principals canvis? N'hi ha molts i ens els anirem trobant allò quan us porti pronúncies de l'ESADI, però te'n dic uns quants.
Vinga.
Diem Múnich i no Múnich, Zúric i no Zúric.
Clar,
planes,
que sempre quedava al Zúric. Quan era jove, sí. Deia, quedem al Zúric i pensava, hosti, que bé que parlo. Doncs, bueno, ara ja hauria pogut dir Zúric.
Sí. Molt bé. Són les muntanyes rocoses, no pas rocalloses, els Carpats, no Carpats, i les piràmides d'Egipte ja no són de Gizeh, ara són de Giza, per exemple. I una que va crear molt rebombori entre els companys del búnquer, perquè totes aquestes temporades fins ara els havien fet dir Mississippi, i ara és Mississippi.
Mira, aquesta jo crec que no me l'havia acabat d'aprendre bé, o sigui, aquesta no em costarà.
Doncs ells van dedicar-li fins i tot un programa, eh?
Doncs Mississippi. Molt bé, moltíssimes gràcies, Olga, molt interessant, i fins aviat. Bona nit.
Bona nit.
Aquesta és l'atmosfera musical que ha escollit la Gemma Puig per parlar-nos del temps de cara a l'últim dia de la setmana. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs, sí, mira,
com pinta això?
Això és una cançó que es diu, bueno, és una música que es diu Return of the Rains, del Caroneix,
sí.
I diu el títol, diu el que passarà, no?, que torna la pluja. Avui hem tingut una pausa, és a dir, al matí no ha plogut, hem tingut alguns ruixats al mar, i ara mateix ja comencen a entrar aquests primers ruixats pel terç oest. Però serà sobretot de matinada i demà, com haurem d'estar altre cop pendents del cel, perquè tindrem ruixats, tempestes que poden ser altre cop intenses, i si fa no fa, a les mateixes comarques que els darrers dies. Per tant, alertem una mica més la precaució, perquè plou sobre mullat, rius, rieres. Demà al matí, litoral i prelitoral de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, avançant al migdia cap a les comarques de Barcelona i també cap al vessant sud del Pirineu. Aquí també la precipitació pot ser continuada i abundant. I, per tant, demà tornarem a tenir un dia. No vol dir que plogui tota l'estona ni a tot arreu, però sí que haurem d'estar pendents d'aquests ruixats i d'aquestes tempestes.
Molt bé, doncs si no hi ha desperfectes ni cap desgràcia, de moment podem dir que el setembre s'està comportant molt bé, no?
Sí, la veritat és que sí. És una pluja, a més, que rega, no a tot arreu igual, però que rega la majoria de comarques, i sí, és molt bona notícia.
Perfecte, bona nit i fins demà, Gemma.
Bona nit.